Són les 5 de la tarda.
Repassem l'actualitat. A aquesta hora, la consellera de la Presidència, Neus Munté, ha assegurat aquesta tarda que el govern català seguirà exercint en plena normalitat les competències en afers exteriors, tot i el recurs que ha anunciat avui l'executiu espanyol davant el Tribunal Constitucional. Munté ha dit que les coses estan ben fetes i emparades per la Constitució i l'Estatut que reconeixen aquestes competències. La consellera també ha afegit que les respostes des del govern espanyol sempre passen per judicialitzar i recórrer als tribunals davant el que hauria de ser un diàleg i una negociació. Política. També ha recordat que els parlaments, de fet, poden debatre tot allò que considerin oportú, en referència a la qüestió de la comissió d'estudi, també recorreguda per l'executiu espanyol, sobre el procés constituent, creada aquest dimecres a la Cambra Catalana i que ha de dirigir els avenços cap a una Constitució de Catalunya. Canviem de tema, però seguim en plana política. El rei Felip VI tanca aquesta tarda amb Mariano Rajoy la roda de contactes amb els líders parlamentaris sorgits de les eleccions del 20 de desembre. El líder socialista Pedro Sánchez aquest migdia ha afirmat que està disposat a estendre la mà a l'esquerra i a la dreta per arribar a consensos, però que avui és el torn de Mariano Rajoy com a candidat primer a la presidència després d'haver estat el líder de la força política més votada. Després de la seva audiència amb Felip VI, Sánchez ha explicat que si Rajoy fracassa, el seu partit, el PSOE, farà tot el possible per aconseguir un govern progressista i reformista. De fet, abans, el líder de Podem, Pablo Iglesias, igualment després de reunir-se amb el rei, ha dit que Podem ha plantejat al cap de l'Estat un pacte amb els socialistes i amb Esquerra Unida per formar un govern de coalició d'esquerres en què Pedro Sánchez seria el president i el mateix Iglesias el vicepresident, en un executiu en què el català Xavier Domènech d'En Comú Podem ocuparia un ministeri. I es comença a estendre la por pel virus Zika per Sud-amèrica. A Catalunya, de fet, se n'han detectat ja 2 de casos de persones que sembla que procedeixen de l'Amèrica Llatina. També us hem d'explicar que els experts creuen que ha arribat a Amèrica des de la Polinèsia. Els primers casos confirmats es van detectar al Brasil. Federico Ramos de Armas, subsecretari de la presidència del govern espanyol, ha presentat la dimissió per la seva presumpta relació amb el cas Acuamed. Aquest estret col·laborador de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha decidit renunciar al càrrec a petició pròpia i amb l'objectiu de defensar el seu honor. Diversos treballadors d'aquesta empresa pública han assegurat davant el jutge que Ramos de Armas va participar en la reunió amb la constructora Fomento de Construcciones y Contratas, FCC, en què s'hauria pactat una compensació indeguda de 40 milions d'euros a l'empresa. Fins aquí l'actualitat i fins aquí la Fórmula Estel. Ara us deixem amb el programa. Estem amb tu i amb el Toni Guerrero i el seu equip.
Ràdio Estel.
T'agrada la lírica? En vols conèixer els nous talents? Doncs no et perdis els dimecres a les 5 de la tarda l'Odissea de la Veu, amb Toni Guerrero. Els nous talents de la lírica a l'Odissea de la Veu, amb el patrocini de l'obra social La Caixa. Vols passar les tardes més divertides? Doncs no t'ho pots perdre. T'esperem totes les tardes de les 6 a 6:45 amb en Pere Espinosa i el seu nou programa, Un gran somriure.
Patrocinat per Fernando Outram Dental Solutions.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona, 100.6.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4.
Passen 4 minuts de les 5 de la tarda.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Molt bona tarda a Catalunya, molt bona tarda a Andorra, molt bona tarda a la Vall d'Aran. Benvinguts un dia més aquí a Ràdio Estel, Estem amb tu, al 106.6 aquí a Barcelona, avui divendres 22 de gener del 2016. Avui, a més, divendres tractarem cinemes, tractarem llibres, tractarem cultura de la mà del Miguel Fernando Ruiz de Villalobos i de l'Albert Torres. Després parlarem amb ells. Abans, diria el Toni Guerrero, bona tarda, Lluís Torreyes, com ahir, no ho pot dir, ho dic jo, bona tarda, estimada audiència, sóc en Lluís Torreyes, i donaré els contactes perquè ens agrada que parleu amb nosaltres. Volem aquesta comunicació, no és només que vosaltres esteu amb nosaltres, sinó que nosaltres també estem amb vosaltres. Per tant, el nostre telèfon, 93 409 27 71, ja sabeu que els divendres fem el concurs amb a la secció de cinema i per participar heu de trucar, per tant, ja podeu apuntar el telèfon ara mateix, 93 409 27 71, i també tenim la segona línia, per si la primera està ocupada, 93 409 27 72. També tenim una adreça de correu electrònic, estemamtu@radiohostel.cat, estemamtu@radiohostel.cat, i a les xarxes socials ens trobaran al Facebook, Estem amb tu, i al Twitter, Estem amb tu Ràdio. Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, molt bona tarda.
Hola, Lluís, com estem?
Molt bé, i tu què?
Molt bé, encantat d'estar aquí amb tu. Home, es nota faltar la presència meravellosa del
Home,
Toni Guerrero.
El Toni és insubstituïble.
Però estàs molt bé, Lluís, ho fas de... molt bé. Molt bé.
Això en directe no es
pot
dir.
No diré paraules més grosses, però es podrien dir.
Que si no em posaré aquí tot vermell.
No crec.
Si et sembla bé, anem a començar avui amb el concurs o què?
Anem al concurs. Penso que avui tenim dues entrades pels Cinemes Verdi de Gràcia, com sempre, gràcies a l'empresa dels Cinemes Verdi i a Contracorriente, que ara és copartícipe del funcionament dels Cinemes Verdi de Barcelona i de Madrid. I la pregunta és molt fàcil, perquè és una pregunta que jo vaig parlar una mica la setmana passada. La pregunta és la següent. Com es diu l'actor, fa poc mort, que interpreta l'inquietant professor Severus Snape a la famosa saga de Harry Potter? Tenen que dir el nom d'aquest actor que, malauradament, va morir la setmana passada. Per tant, ja has dit dels telèfons, si vols,
recordar. Els recordem, el 93 409 27 71 i el 93 409 27 72. Quin és el nom de l'actor que va morir fa molt poquet que interpretava l'inquietant professor Severus Snape a la saga de pel·lícules Harry Potter? 93 409 27 71 i 93 409 27 72. I Miguel Fernando, mentre truquen,
mentre
que no truquen...
Mentre truquen i esperem trucades, parlem de la notícia important de la setmana, que ha estat la mort d'un altre gran director de cinema, en aquest cas italià. Pràcticament es podia dir que el programa d'avui està monogràfic dedicat a Itàlia, perquè dues pel·lícules italianes són les que comentaré després durant les estrenes. La mort de l'italià Ettore Scola. Ettore Scola ha estat un dels grans clàssics del cinema italià, un home que va treballar juntament amb Fellini en diferents moments i que té una filmografia fonamental. Ell va començar a dirigir els llargmetratges al 64 i a partir d'ahir moltes pel·lícules, primer comèdies, però després ja va començar a fer pel·lícules, diguem, més de contingut social, de contingut dramàtic, com pot ser Una jornada particular, La terraza, Entre la muerte y la muerte, La noche de Barents, La sala de baile, que és una cosa preciositat, és la història d'un saló de ball al llarg de diferents moments històrics, Macaroni, que és una pel·lícula en comèdia molt divertida, La família, una mirada molt interessant sobre la família, Esplendor, que és un homenatge, com va ser en el seu moment, una altra pel·lícula dedicada al cinema, Cinema Paradís. Esplendor seria la contrarèplica de Cinema Paradís, El viaje del capitán fracasa, Historia de un pobre hombre, La cena, i l'última pel·lícula que s'ha estrenat l'any passat, que es deia Que estranyo llamarse Federico, i que era un homenatge justament a Federico Fellini, al qual van ser amics i van col·laborar junts en molts guions. Per tant, un recordatori molt important a aquest magnífic director, Ettore Scola, que val la pena repassar la seva filmografia. Suposo que la Filmoteca de Catalunya, que sempre està a la guai de la mort d'importants directors o protagonistes del cinema, dins d'aquest cicle de l'any, d'aquest programació de l'any 2016, li farà algun homenatge. No sé si tenim trucades.
Jo crec que no, però si et sembla bé, recordarem
tornem
la pregunta.
Tornem a recordar la pregunta. Sí. Es tenen que dir el nom de l'actor que va morir justament la setmana passada i que és l'intèrpret d'aquell professor tan important a la saga del Harry Potter, que es diu Severus Snape. Ens tenen que dir el nom d'aquest actor que, ja dic, va morir la passada setmana i que va morir molt jove, 69 anys, i del qual jo vaig parlar justament en aquest mateix programa, més o menys en aquesta mateixa hora, sobre la seva mort. Per tant, ens tenen que dir el nom d'aquest actor.
I el premi són aquestes dues entrades
del cinema Esverdi, que, com saps, fan estrenes en versió original subtitulada i que, a més, ara fan programació a partir de les 12 del matí, amb la qual fan sessions matinals, que per molta gent potser també és una forma d'aprofitar hores que tenen lliures al matí i, en canvi, a la tarda pues, treballen o tenen altres activitats. I, mentrestant, si et sembla, si no tenim trucades, ja trucaran, anem a les estrenes.
Anem a fer la primera estrena i després anirem a publicitat.
Anem, si hi ha més publicitat. Comencem de les 7 estrenes. He fet una tria de 3. Com deia, 2 són italianes. La primera, potser la millor pel·lícula que s'estrena aquest divendres, es diu Mia Madre. És la darrera pel·lícula de Nanni Moretti. Nanni Moretti és un director italià també molt important. Pertany a una generació més jove, que Ettore Scola. Recordem que és un director que, entre altres, té pel·lícules com L'habitació de mi hijo, Abril, Caro Diario, Habemus Papua, que fa ser la seva darrera, i que ara, a Mia Madre, el que fa és una mena, diguem, d'una història pràcticament de dol, perquè va viure la mort de la seva mare. I a partir d'aquesta experiència ha fet aquesta pel·lícula on ell fa un paper secundari, fa el germà d'una directora de cinema que es troba treballant en el rodatge d'una pel·lícula, però a la vegada la seva mare està pràcticament morint-se en un hospital. Llavors, el director explica totes les circumstàncies, aquest enfrontament amb la realitat i, a més, la mirada que té que fer cap a la seva professió. Saps perfectament que hi ha professions que es poden deixar de fer. Vull dir, una persona que està en una botiga la pot tancar si la mare o el pare estan malalt, o els fills, o alguna persona del seu entorn. Una persona que té un treball fixe pues, pot demanar festa els dies que necessita per acudir a cuidar la seva persona estimada. Però, clar, hi ha professions com és el rodatge d'una pel·lícula, una posada en escena, o un enginyer que estigui treballant al canal de Suez i no pugui vindre, que no permeten. I aquesta dona, la Margarita Wei, que és la que fa de protagonista del personatge d'aquesta directora, viu aquesta angoixa de que no pot estar com ella vol al costat de la mare i crea una sèrie de situacions. Cal dir que està molt ben acompanyada de John Turturro, que fa el paper d'un actor d'origen italià, però americà, que ve a fer el personatge central de la seva pel·lícula, que la seva pel·lícula més és una pel·lícula de caire social, que són pràcticament el tipus de pel·lícules que al llarg de la seva carrera ha fet el Nanni Moretti. I després també el mateix Nanni Moretti fent d'aquest germà que deixa la feina, que no vol treballar més per cuidar la mare, i justament la mare interpretada de forma magistral per la Giulia Lazzarini, que és ja una actriu veterana del cinema italià. Per tant, pel·lícula molt interessant, de la qual, si et sembla...
Abans d'escoltar el tall, si et sembla bé, crec que tenim una trucada pel concurs.
Ah, perfecte.
Anem a parlar amb la Maite. Maite, molt bona tarda, benvinguda.
Hola, buenas tardes.
Et deixo amb el Miguel i que hi parlem
Maite.
Tu.
Hola.
Buenas tardes. Bueno, bienvenida. Supongo que sabe quién es este actor, ¿no?
Pues yo creo que sí. Es un actor británico de 69 años, Alan Rickman.
Alan Rickman, sí,
hombre,
señora.
Hombre, maravilloso. Y encima, no solo el nombre, sino que la edad.
La nacionalidad.
Por favor.
Bueno, sí, me gusta mucho el cine.
Ah, me parece muy bien. Pues mire, como le gusta mucho el cine, ya tiene 2 entradas para ver más cine, que además la programación del Verdi es de estrenos actuales y en versión original, que es como se debe ver el buen cine. Por lo tanto, que lo disfrute.
Muchas gracias.
A usted, buenas tardes.
Un fuerte abrazo.
Escoltem... Gracias igualmente.
Adiós, buena tarde. Escoltem, si et sembla, un tall de Mia Madre per donar la idea ja de com van els trets de la història i una mica l'angoixa i la problemàtica que viu aquesta directora de cinema.
Pero ¿por qué digo lo mismo año tras año? Todos creen que entiendo lo que sucede, que puedo interpretar la realidad. Pero ya no entiendo nada.
Gran directora. Grande. Grande, grande, grande. ¿Eh? ¡Sensibilidad!
Por favor, no lo hagamos más difícil. Es lo que decidimos, ¿no?
No lo decidimos, lo decidiste tú. Margarita, haz algo nuevo, diferente. Rompe por una vez tus esquemas, aunque sea por una vez. ¡Tú no digas stop!
No dices bien ni una sola frase, ni una sola frase.
¿Estás cansada?
Oh, sí.
Entiendo que está atravesando un momento complicado. Tranquilo, si le hace falta, no se preocupe. Podemos concederle unos meses más de excedencia.
No hace falta, ya está decidido. No voy a cambiar de idea.
La protagonista, com deia abans, és l'actriu Margarita Boy, que fa un paper extraordinari. Recordem que aquesta actriu l'hem vist no fa massa, l'hem comentat en aquest mateix programa la passada temporada a la pel·lícula Viajo sola, una pel·lícula de la Maria Soler Tognacci, la filla del famós Hugo Tognacci, on feia un personatge també molt interessant, i justament també havia treballat amb el Nani Moretti amb la pel·lícula Vemus Papam. Per tant, una pel·lícula molt interessant que val la pena veure. Cal dir que és una pel·lícula dura, perquè quan es parla de la mort d'un ésser estimat i algú ha viscut aquest dol fa poc, és dura de veure, però pel·lícula magnífica.
Anem a la publicitat, Miguel
Anem
Fernando.
Anem a la publicitat i després parlem de les altres dues estrenes.
Vinga.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero. Encara no has anat de viatge perquè la teva economia no t'ho permet? A Viatges Loreto t'oferim la solució, perquè volem que gaudeixis recorrent el món. Els nostres viatges són un autèntic tot inclòs, fórmula ni un euro més, sense sorpreses. Volem que coneguis el preu total del teu viatge des del principi. A més, en el preu està inclòs el transport, els guies, les entrades a museus, els espectacles, el règim en pensió completa, assegurances de viatge i excursions, perquè t'ho volem posar fàcil. I el millor de tot, també t'oferim finançament per viatges de més de 200 euros fins a 6 mesos sense interessos. Què estàs esperant? Truca'ns al 902-0202-85, 902-0202-85, o visita'ns a www.viajesloreto.com.
¿Tu salud pide un cambio? Con productos naturales Plan Natur tenemos la alternativa que estabas buscando. Productos con materias primas naturales con las que tu organismo saldrá ganando. Complementa tu salud con Plan Natur. En Plan Natur tenemos la solución para todos tus problemas. Huesos, articulaciones, resfriados, también suplementos vitamínicos, control de peso, pérdida de memoria. En Plan Natur tenemos lo que necesitas. Plan Natur, en herboristerías, dietéticas y para farmacias. Y recuerda, Plan Natur, naturalmente a tu salud. Más información en planatur.com.
¿Tienes una idea? ¿Eres emprendedor? En Beta Legal apoyamos tu iniciativa mediante nuestro programa especial para emprendedores. Subvencionamos los honorarios para constituir tu nueva empresa. Te ayudamos con la financiación. Buscamos para ti el mejor aprovechamiento de los incentivos fiscales y las ayudas a proyectos. Tú tienes la decisión. Con Beta Legal seguro que puedes. Siempre pensando en ti, porque no queremos que lo legal te suponga un problema. ¿Estás preparado? Llámanos al 93 745 1614, 93 745 1614, o entra en nuestra web www.betalegal.com, www.betalegal.com.
I ara també, com tots els dies, hem escoltat els consells del doctor Gaspar Alomar Sarayac. Doctor, quan vostè vulgui.
Avui us vull parlar de quan cal fer un chequeo. Un chequeo és necessari perquè ens permet arribar a un diagnòstic abans de que ens hi trobem el problema. Un chequeo cal fer-lo en unes etapes de la vida amb molta profunditat. Sí que una vegada a l'any és aconsellable mirar alguns paràmetres de l'anàlisi de sang. Bé, tots recordem el colesterol. Però en tenim que fer una mica més. I de tant en tant hem de recordar que a partir d'unes edats es tenen que mirar, per exemple, en el cas de les dones, a partir dels 50 anys, la mamografia és inevitable, es té que fer. Tenim que fer aquesta prevenció del càncer de mama. Els homes, a partir dels 55 anys, també, a més, hem de fer la prevenció del càncer de colon. Recordeu, cal fer una colonoscòpia. I més endavant, hem de fer els exàmens de pròstata a partir dels 60. Aquestes són unes edats, dels 45 als 60 anys, que hem de tenir molt de compte amb la nostra salut.
Moltes gràcies, doctor Alomar Serrallac.
Tres aplaudiments, sevillana, un mico que està pels ulls i paleta de colors. La Joana avui ve a pintura.
A la Fundació Bancària La Caixa fa 100 anys que treballem pel benestar de la gent gran.
És el moment de compartir el nostre temps per viure.
Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Passen 19 minuts de les 5 de la tarda i continuem aquí. Estem amb tu a Ràdio Estel amb el Miguel Fernando Ruiz de Villalobos i la seva secció de cinemes, llibres i teatre. Cinema, llibres i teatre. Ara continuem amb les estrenes d'aquesta setmana.
Anem a la segona estrena. Parlem d'una pel·lícula que es diu La Juventud. és la darrera pel·lícula del director Paolo Sorrentino, director italià, com deia, és pràcticament un monogràfic dedicat a Itàlia. Escoltem un fragment del tràiler de La Juventud.
¿Sabes quién compuso la pieza que estás tocando?
No. ¿Quién?
¿Yo?
No te vas a aburrir porque he contratado el servicio completo para ti. Vas a tener masaje, sauna y reconocimiento médico todos los días.
A mi edad, ponerse en forma es una pérdida de tiempo. ¿Has hecho pis hoy?
4 gotas. ¿Y tú?
Igual, más o menos.
¿Más o menos?
Menos.
Este sitio parece muy bueno para relajarse.
Aquí solo puedes relajarte.
Bé, aquests diàlegs són d'aquesta pel·lícula. És la segona de parla anglesa que fa el director Paolo Sorrentino. Recordem l'any passat el gran èxit de La Gran Belleza, potser la seva millor pel·lícula, però abans ja havia fet ja títols importants com El Divo. Paolo Sorrentino torna a insistir en aquesta mirada molt a lo Federico Fellini. Diríem que La Gran Belleza té moltes influències de Federico Fellini. En aquest cas estaríem amb moltes influències d'una pel·lícula molt particular del Fellini, que va ser 8 i medio, on la història també passava amb un balneari. En aquest cas és un balneari de Suïssa, i els protagonistes són un director d'orquestra i compositor, personatge que interpreta de forma magistral Michael Caine, i un director. Els dos són octogenaris, tenen 80 anys, però mentre el compositor i el director d'orquestra ja no vol treballar, ja no vol saber res de lo que és la seva professió, i l'hem escoltat quan parlàvem amb els diàlegs i la seva filla l'explicava que l'havien ingressat allà o que estava en el balneari per descansar, per fer massatge, relaxació, tot això, mentre que el personatge del director, el que interpreta Harvey Keitel, és un director que vol continuar fent cinema i que està reunit amb un grup de 3 joves guionistes, en el qual hi ha una diferència generacional entre ell i tot està a funció d'una actriu important que té que vindre a fer el personatge central i que per això es produeix la pel·lícula. A partir d'aquí, aquesta mirada molt feliniana, ja dic, del Paolo Sorrentino, en aquest món on la pèrdua de la joventut forma part d'aquests dos personatges. Això dona peu a que surtin molta gent jove, sobretot moltes noies joves, algunes, diguem, una és una Miss Universo, o sigui, vull dir, hi ha una bellesa molt constatada, molt present, i ells es donen la compte de com el pas del temps. No? Pel·lícula molt de reflexió, pel·lícula molt visual, té moments extraordinaris en quant a aquesta visualització que fa el Sorrentino d'aquest món pràcticament idíl·lic, una residència amb a Suïssa, amb un lloc preciós de Suïssa, i totes les circumstàncies d'aquests personatges, el compositor i director d'orquestra, que de forma, diguem, obsessiva es nega a anar a Anglaterra a fer un concert per la reina. I a partir d'aquí, una història, dic, d'aquesta amistat d'ells dos, amb un moment tràgic i amb un final potser més d'esperança, més d'alegria i de joia. A mi em sembla una pel·lícula molt interessant, però no és potser La Gran Belleza, no és aquella gran pel·lícula, potser perquè vol ser molt ambiciosa, perquè vol tocar molts temes, i això fa que en alguns moments la pel·lícula quedi una mica diluïda. Però de totes formes és una de les pel·lícules recomanables d'aquest cap de setmana. I anem a la tercera pel·lícula, que té aquests diàlegs, diàlegs una mica complicats, perquè estem davant d'una pel·lícula que toca un tema econòmic i això sempre és més complicat d'entendre.
Michael, ¿cómo estás?
He descubierto algo muy interesante.
Todo el mercado inmobiliario está apuntalado con créditos basura. Se va a derrumbar.
El mercado inmobiliario es súper sólido.
Es una bomba de relojería.
Así que Mike Barry, que va a una pelu barata y no lleva zapatos, sabe más que Alan Greenspan.
Doctor Mike Barry, sí, así es.
Estoy muy cabreado. Los grandes bancos están jodiendo a los americanos. Y yo cada vez estoy más furioso.
Es increíble.
Y luego ese tío entra en mi despacho y dice...
Se nos viene un marrón de la leche. Mientras los bancos se pegaban la gran vida... Unos pocos vieron lo que nadie había visto. La economía mundial iba a desplomarse.
Bé, més o menys, Lluís, estàs d'acord que per als diàlegs ja ve per on van els trets d'aquesta pel·lícula?
Clarament.
Es diu La gran apuesta. Està basada en una novel·la, que, en el llibre La gran apuesta de Michael Lewis, editada en el nostre país. Per tant, va ser editada ja fa 3 o 4 anys, per tant, molta gent interessada en el món dels negocis, en el món de l'economia i de la borsa, saben perfectament de què va. L'ha dirigit a l'Adam McKay, que també ha fet el guió, juntament amb el Charles Randolph, i té un repartiment de luxe perquè estan Brad Pitt, Christian Bale, Ryan Gosling, Steve Carrell, Melissa Leo, Marisa Tomei i Rafa Espall. De què tracta? Bueno, és que el problema és que té un llenguatge molt
tècnic.
Molt tècnic, molt bursàtil, molt de borsa, molt de, diguem, aspectes de venda d'immobiliàries, de drets, de els bonos famosos, escombraries, els bonos basura famosos, i tot això marrejat, perquè és una pel·lícula que, en certa mida, segueix la vida d'unes persones que es van donar compte del desplome que hi hauria a Wall Street i de la situació de crisi econòmica que es produiria, i que van manegar les inversions, la compra d'accions i tot això, per ells quedar-se més rics encara més, no? És pel·lícula molt interessant. Dura 2 hores, és llarga, però molt interessant. Però la veritat, si no saps una mica d'economia, si no coneixes una mica el funcionament de la borsa, si no has llegit algun llibre o has llegit el mateix llibre, que això sempre és una gran ajut, la veritat és una pel·lícula complexa de seguir, però molt interessant, perquè t'aclara moltes coses de com va ser aquella famosa crisi, aquella crisi terrible del 2007 al 2010, que va començar als Estats Units, però que després va fer com...
Sí, efecte dominó.
Efecte dominó, i va arribar justament a Europa.
A casa nostra.
I Europa arribar al nostre país, no? Per tant, The Big Short, que és el títol seu original, és una pel·lícula molt interessant, molt ben interpretada, de molt ritme, cal dir que té un ritme impressionant, perquè, clar, tot es fa en segons, compra-venda d'accions, creació de nous bonus i situacions així. És molt interessant, però ja dic, si no ets una persona que tinguis una mínima coneixement del llenguatge bursàtil, és complicada d'entendre al 100%, que és el que em va passar a mi. Lo dic amb tota sinceritat, perquè és una pel·lícula complexa en aquest sentit.
Doncs, Miguel, si et sembla bé, anem a la publicitat i després parlarem amb el teu convidat, perquè avui tenim convidat.
Un convidat de luxe, sí, a més un convidat de luxe a luxe, eh?
Doncs vinga.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
L'odontòleg Guillem López Burguete, en pràctica exclusiva en ortodòncia, vol estar encara més a prop seu. Truqui'ns al 605 140 077. 605 140 077. En la primera visita, gratuïta, el doctor Guillem López l'orientarà i ajudarà. El contacte amb un prestigiós odontòleg no té per què ser car. Truqui ja al 605 140 077. 605 140 077. El doctor Guillem López Burguete l'està esperant perquè per fi gaudeixi de la millor salut bucal. Visiti'ns a dr-guillemlópezburguete.com.
Tres aplaudiments, sevillana, un mico que està pels ulls i paleta de colors. La Joana avui ve a pintura.
A la Fundació Bancària La Caixa fa 100 anys que treballem pel benestar de la gent gran.
És el moment de compartir el nostre temps per viure.
Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Tu salut pide un cambio? Con Productos Naturales Plan Natur tenemos la alternativa que estabas buscando. Productos con materias primas naturales con las que tu organismo saldrá ganando. Complementa tu salud con Plan Natur. En Plan Natur tenemos la solución para todos tus problemas. Huesos, articulaciones, resfriados, también suplementos vitamínicos, control de peso, pérdida de memoria. En Plan Natur tenemos lo que necesitas. Plan Natur, en herboristerías, dietéticas y para farmacias. Y recuerda, Plan Natur, naturalmente a tu salud. Más información en planatur.com.
Tens problemes oculars i no saps on acudir? Nosaltres tenim la solució. El Centre d'Oftalmologia Bonafonte, equipat amb la tecnologia més avançada, t'ofereix una avaluació integral del sistema ocular. Especialistes en cirurgia i malalties dels ulls. A més, totes les intervencions es realitzen sense necessitat d'ingrés i amb anestèsia local o tòpica. Tot tipus de proves diagnòstiques, tractaments i cirurgia integral de tot el sistema ocular a la teva disposició.
autoritzats per la Direcció de Recursos Sanitaris del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya per efectuar tot tipus d'intervencions, inclòs el trasplant de còrnia. No t'ho pensis més. El Centre d'Oftalmologia Bonafonte és la resposta als teus problemes de visió. Visita'ns a Passatge Méndez Vigo 6 de Barcelona o truca'ns al 93 487 0015. 93 487 0015, perquè no volem que la vista suposi un problema. A Ràdio Estel sempre estem amb tu i a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu, Toni Guerrero.
Doncs, estimat Miquel, bona tarda.
Continuava aquí el programa amb aquesta presència improvisada del Toni Guerrero.
La demostració de que existeix.
Existeix, no està.
I que està en tots llocs.
Això mateix, és a dir, no està presencialment, però sempre està al nostre cor i també a la vostra, al vostre altaveu de la vostra ràdio o del vostre cotxe. Per cert, si conduïu, precaució a la carretera. Miguel, tenim convidat,
pues
no?
Tinc un convidat que és un luxe, perquè anem a parlar d'un llibre que és més que un llibre. Es diu La casa, crònica d'una conquista, y es la última obra de uno de los autores de cómics más importantes que hay en nuestro país, que se llama Daniel Torres. Daniel Torres, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ti por estar con nosotros, porque estamos ante una obra, yo creo que monumental. Se puede utilizar estos términos sin exagerar. Es una obra de más de 600 páginas ilustradas. Es un cómic.
Mar en fondo,
es un cómic porque está todo dibujado, ¿no, Daniel?
Está todo dibujado. Es una mezcla de entre cómic, ilustración y texto que acompaña a las ilustraciones.
Efectivamente. La casa, crónica de una conquista. Más de 600 páginas. Una edición de lujo maravillosa que ha hecho Norma Editorial. Tapa dura. Bueno, yo supongo que tú, como padre de la criatura, cuando la tuviste en tus manos por primera vez, debiste tener un escalofrío de felicidad, ¿no?
Bueno, de felicidad. Y tuve un fuerte respiro porque me quité de encima un peso enorme.
¿Cuántos años de peso?
6 años, me costó.
Seis años.
La obra es.
O sea, se puede decir que en cierta medida es monumental y obra faraónica, casi. Obra faraónica.
Algo así,
porque además toca el tema de la casa y en cierta medida. Los faraones hacían las pirámides porque era su última casa, ¿no? Por ahí va, ¿no?
Era su tumba. Yo espero que esta no sea mi tumba.
No, hombre, no, nada más faltaría. Vamos a ver, Daniel, ¿pero cómo te metes en esta historia, esta conquista, esta crónica de una conquista que es la casa? Que además la casa es fundamental en el concepto del ser humano, ¿no?
Pues claro, por eso mismo, porque quizás un tema que se obvia bastante a menudo en la historia de la arquitectura, en la historia de la arquitectura no, obviamente, pero en la historia de la arquitectura.
Incluso en la historia de la sociología.
Claro, se ocupa más de quizá la casa, de los monumentos, los palacios, las tumbas, los como decíamos, de los poderosos, pero ¿dónde ha vivido la gente común? La gente como nosotros, la gente como los oyentes.
O sea, desde las cuevas a los pisos de 80 metros cuadrados.
Exactamente. ¿Cómo hemos llegado? Desde una cueva hasta un piso de 80 metros cuadrados. Eso es lo que he contado en 600 páginas, como tú dices, a lo largo de 26 capítulos de los que consta la obra.
Que son cada uno una etapa, una época histórica, ¿no?
Exactamente. Desde el Neolítico, es decir, desde el momento en el que el hombre ha salido, digamos así, de la cueva y ha construido la primera casa con sus manos hasta ahora mismo, hasta el 2015, el siglo XXI.
Uh-huh. ¿Cómo nace la idea de hacer este libro? Me parece que no es tuya del todo, ¿no?
Bueno, es una idea compartida con mi editor, Rafa Martínez, que me conoce muy bien. El año pasado yo cumplí 35 años como profesional.
Pues empezaste con un año a dibujar, qué suerte. Eras niño prodigio.
Exactamente. Entonces hace ya unos, como 6 años, que yo entonces ya tenía 30 años como profesional, mi editor, que sabe de mi gusto por la arquitectura...
Porque hay que decir una cosa, y es que Daniel Torres empezó a estudiar arquitectura.
Sí, yo empecé a estudiar...
Lo que pasa, después te llegó el vicio, entre comillas, del cómic, ¿eh?
No, sin comillas.
Bueno, sin comillas, y entonces te dedicaste a crear, pues... personajes tan importantes como Rocco Vargas para adultos o el dinosaurio Tom para un público, digamos, de todas las edades, ¿no?
Que, por cierto, abrimos un pequeño paréntesis y
sí, sí.
hay un libro ya del dinosaurio Tom, uno nuevo, que será Tom en Barcelona.
Ah.
Y estoy acabando un libro de Rocco Vargas.
Ah, también muy bien. O sea que vuelves un poco a tus orígenes.
Exactamente, después de terminar la casa. Bueno, volvemos a la pregunta.
Sí.
Mi editor me dice en una conversación de las que tenemos los editores y los autores de tanto en tanto para hablar de proyectos y del trabajo que hay que hacer, etcétera, me dice, yo sé que te gusta mucho la arquitectura, llevas ya 30 años como profesional, muchas obras detrás, muchos libros, muchas ilustraciones, ha llegado el momento de que te plantees hacer una obra grande, gorda, dice él, gorda, grande, de un libro de más de 200 páginas, sobre la arquitectura. Piensa el tema y adelante con él.
¿Y el tema sale de ti, el tema de la casa, te interesa a ti?
Exactamente.
Pero es un tema también, aparte del arquitectónico, porque tú, lo curioso además, hay que decirlo para que los oyentes y los lectores de Daniel Torres y los que puedan interesarse por tu obra, que pueden ser arquitectos, estudiantes de arquitectura, sí, seguidores del cómic, sí, gente que quiera saber la historia de la casa, sí, lo que es muy interesante es que tú has ido adecuando tu dibujo, tu coloración y, evidentemente, los textos a cada época.
Claro, claro. Mira,
esto es un trabajo de investigación alucinante, ¿no?
Sí, pues mira, de esos 6 años de los que hemos hablado, que me ha costado hacer el libro, 3 han sido de investigación.
3 de investigación, claro.
Desarrollo del proyecto, lectura de textos. Como...
Debes tener un montón de papeles. O ya los has tirado.
No, no los he tirado, yo no tiro nada.
Debes tener casi una habitación llena de todo lo que has investigado, ¿no?
El altillo lleno. Exactamente.
Claro, ¿no? El altillo no que se hunde, una habitación baja.
Una habitación que me ocupa toda media casa.
Ya, lo creo, pero claro, es que tienes que haber investigado muchísimo.
Pues sí, mucho, porque yo cuido mucho el detalle. Además, estamos hablando de que si son 26 capítulos, en realidad presentan unos personajes de ficción, o sea, los habitantes de esas 26
son
casas
de ficción, sí,
son ficticios, pero las casas están ambientadas en una época,
claro,
real.
Y cada casa tiene sus detalles, que es lo que también hay que destacar, que tú has cuidado muchísimo esos detalles.
Sí, claro, claro, para dar verosimilitud a lo que estoy contando.
Claro.
Si no, no sé, sería un poco falso. Si yo cuento cosas del siglo de la Inglaterra del siglo XVIII... y me salto a la torera los detalles de la decoración, de cómo...
Sí, 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 sí,
gente,
de los muebles, de los bibelots, de todos los detalles que el especialista o el que le gusta mirar más allá del primer plano va a mirar, ¿no? Va a mirar el fondo del dibujo, el fondo de la viñeta.
Eso es. Esta es una obra para que la gente se recree leyéndola.
Sí, 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 es para leerla varias veces, tranquilamente, disfrutarla, leerla en un sitio cómodo, porque el libro pesa.
Pesa mucho.
Pesa mucho.
Pesa 2 kilos 600 gramos.
2 kilos 600 gramos. Que no le caiga nadie en la cabeza.
Que no le caiga nadie.
Que puede hacer un destrozo.
Sí.
Vamos a ver, Daniel, supongo que después, y lo digo en tono simpático y cariñoso, después de haber terminado la obra y de haberla entregado al editor, a ese maravilloso y gran editor que es Rafa Martínez, supongo que, entre comillas, te emborrachaste de alegría, ¿no? Por lo menos de alegría, sí.
Hombre.
No, cuando acabas una cosa así, tienes una especie de...
De vacío existencial.
De vacío existencial.
Sí.
Y tienes que llenarlo de alguna forma si no quieres coger una depresión.
Claro, claro.
Posparto. Entonces, lo que yo hice es lo que suelo hacer en estos casos, es ponerme a trabajar en otras cosas.
Que es por eso empezaste Vargas, Tom, etcétera, ¿no?
Exactamente.
Claro, claro. Un poco cambiar el registro, pero seguir en lo tuyo, que es la creación.
Eso es.
La creación de la ilustración, pero es que hablar de la viñeta parece que sea menos, del cómic parece que sea menos, hablar de explicar las cosas a través de imágenes, que no es el cine, pero que tiene mucha relación también con el cine.
Sí, es lo que llamamos narrativa gráfica.
Exacto, porque tu libro, La Casa Crónica de una Conquista, se podía perfectamente llevar al cine.
Pues bueno, es una idea.
Claro, a ver si nos escuchan a los productores y se lleva al cine. Oye, Daniel Torres, felicidades porque has hecho verdaderamente una obra magna. Yo creo que es la enciclopedia perfecta de la casa, la teoría sobre la casa y lo importante que es en la vida de todos nosotros. Es decir, que forma parte de nuestra evolución, de nuestra idiosincrasia y evidentemente de nuestro futuro, porque en cierta medida, como llegas al año 2015... Hablas un poco también de la casa del futuro.
Claro.
De esa casa ya está súper tecnológica, ¿no?
Claro, claro. Ya planteo, hay 2 personajes que mantienen una conversación. Uno de ellos es pesimista y otro optimista, y uno dice que efectivamente la tecnología nos va a liberar de muchas cosas dentro de nuestra casa, y otro dice que no, que vamos a seguir pues más o menos igual como hasta
ahora. ¿Y tú cuál eres, el optimista o el no optimista?
Yo, desgraciadamente, soy pesimista.
¿Estás a caballo? ¿Eres pesimista?
Soy pesimista.
Hay que ser optimista.
La tecnología
va a ayudar a que todas las casas, esperemos que las de todo el mundo, puedan ser mucho más cómodas y mucho mejores para poder vivir
mejor. Esperemos.
Daniel Torres, felicidades por este libro magnífico que es La Casa, crónica de una conquista, esa historia gráfica que ha hecho maravillosa sobre el concepto de la casa en lo que es la sociedad humana. Gracias, Daniel, un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo, adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, fins aquí, cinemas, llibres i teatre, per cert, quin llibre, 600 pàgines d'il·lustració. Mare meva, això és una arma de destrucció massiva.
Sí,
fins la setmana vinent.
Fins a llavors, adéu-siau.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero.
¿Tu salud pide un cambio? Con Productos Naturales Plan Natur tenemos la alternativa que estabas buscando. Productos con materias primas naturales con las que tu organismo saldrá ganando. Complementa tu salud con Plan Natur. En Plan Natur tenemos la solución para todos tus problemas. Huesos, articulaciones, resfriados, también suplementos vitamínicos, control de peso, pérdida de memoria. En Plan Natur tenemos lo que necesitas. Plan Natur, en herboristerías, dietéticas y para farmacias. Y recuerda, Plan Natur, naturalmente a tu salud. Más información en planatur.com.
60.000, 23.000 o 30.000 solo son números. Lo que los hace grandes son las historias que hay detrás de ellos, como los 60.000 niños atendidos, los 23.000 empleos creados o las 30.000 viviendas sociales. Gracias a todos por hacerlo posible un año más. Obra social La Caixa, el alma de La Caixa.
L'odontòleg Guillem López Burguete, amb pràctica exclusiva en ortodòncia, vol estar encara més a prop seu. Truqui'ns al 605 140 077. 605 140 077. En la primera visita, gratuïta, el doctor Guillem López l'orientarà i ajudarà. El contacte amb un prestigiós odontòleg no té per què ser car. Truqui ja al 605 140 077. 605 140 077. El doctor Guillem López Burguete l'està esperant perquè per fi gaudeixi de la millor salut bucal. Visiti'ns a dr-guillemlopezburguete.com.
Porque la defensa de tus derechos nos importa, con Betalegal tú ganas. Defendemos y optimizamos tus intereses ante la agencia tributaria. Damos un valor añadido a tu empresa y más de 3.000 clientes de casi todos los sectores nos avalan. En Betalegal Abogados y Asesores Tributarios prestamos servicios dirigidos a empresas, profesionales y particulares bajo una perspectiva de eficacia y eficiencia. No lo dudes más, disponemos de expertos en cada una de las áreas de actuación: jurídico, fiscal, laboral, consultoría. Tú tienes la decisión. Con Betalegal seguro que tú ganas, porque nos preocupamos por tus intereses. Te ofrecemos soluciones eficaces, eficientes y, sobre todo, rentables para ti. Llámanos al 93 745 16 14, 93 745 16 14 o entra en nuestra web betalegal.com, betalegal.com.
I ara, com tots els dies, anem a escoltar els consells del doctor Sergio Bonafonte. Doctor, si alguien tiene miopía o le molestan sus gafas, o tiene la vista cansada, ¿qué tienen que hacer?
Debe de saber que los problemas de refracción, los problemas que se corrigen con gafa, pueden tener una solución para eliminar esas gafas y ver sin ellas con cirugía refractiva. Es la cirugía que realizamos con láser. Hemos dicho que sirve para miopía o vista corta, hipermetropía o vista larga, para el astigmatismo y para la presbicia o vista cansada.
Los buenos consejos del doctor Sergio Bonafonte.
¿Tienes problemas oculares y no sabes dónde acudir? Nosotros tenemos la solución. El Centro de Oftalmología Bonafonte, equipado con la tecnología más avanzada, te ofrece una evaluación integral del sistema ocular. Especialistas en cirugía y enfermedades de los ojos. Además, todas las intervenciones se realizan sin necesidad de ingreso y con anestesia local o tópica. Todo tipo de pruebas diagnósticas, tratamientos y cirugía integral de todo el sistema ocular a tu disposición. Autorizados por la Dirección de Recursos Sanitarios del Departamento de Sanidad y Seguridad Social de la Generalitat de Cataluña. Para efectuar todo tipo de intervenciones, incluido el trasplante de córnea.
No lo pienses más. El Centro de Oftalmología Bonafonte es la respuesta a tus problemas de visión. Visítanos en Pasaje Méndez Vigo 6 de Barcelona. O llámanos al 93-487-0015. 93-487-0015. Porque no queremos que la vista suponga un problema. Estem amb tu, Toni Guerrero.
I quan manquen 17 minuts de programa, avui torna, després d'unes quantes setmanes allà per, no sé, pel món, la secció de Cultura Popular amb l'Albert Torres, que ha tornat del seu periple per les Amèriques. Albert, benvingut, bona tarda.
Gràcies, bona tarda i bon any, perquè no ens havia vist.
Bon any. Sí. Com ha anat per allà?
Mèxic és un país estupend.
Sí.
M'agradaria que hi anéssiu algun dia.
Vinga.
Tots els que puguin, Això està bé. M'he anat a investigar. Investigar assumptes molt interessants de la història de Catalunya i de la de Mèxic.
Podem fer un petit spoiler, com es diria?
Estem parlant de, per exemple, el general Prim.
Mm-hmm.
D'aquí l'any passat vam commemorar el bicentenari. Mm-hmm. És un senyor que va anar a Mèxic precisament el 1862 a desmuntar des de dintre una intervenció militar important.
Fixa't. Doncs això...
El llibre sortirà a l'agost, esperem.
En parlarem. Si et sembla bé, comencem amb els Fogarons de Sa Pobla.
Exacte, enguany es commemora el 700 aniversari, ja ho sabeu, de la mort de Ramon Llull, en vam parlar-ne. I la festa dels Fogarons de Sa Pobla, de Gràcia, del barri de Gràcia, que és un referent pel que fa a la unió entre la cultura popular de Mallorca, que és d'on són els Fogarons de Sa Pobla, i la de Gràcia, que és on l'hem exportat, s'ha volgut afegir aquesta celebració. A la programació tradicional de la festa, que es farà en diversos indrets del barri entre el proper cap de setmana, el 28 i 30 de gener, s'hi sumen una exposició i un espectacle poètic musical dedicats a difondre l'obra i la figura d'en Ramon Llull. La festa dels Fogarons té 3 dies de durada i trasllada al barri de Gràcia de Barcelona l'essència d'aquesta festa que es fa a la localitat de Sa Pobla per Sant Antoni, precisament aquests dies. Començarà, com dèiem, el dijous 28 de gener al Centre Artesà Tradicionarius amb la inauguració de l'exposició L'Art de l'Art de Ramon Llull, produïda per la Universitat de les Illes Balears. Després també es fa la tradicional degustació de productes balears anomenada Oda a la Sobrassada i que ens conduirà el nostre amic Pere Tàpies. Això serà un esplèndid.
Sí.
Podrem tastar. Tu has tastat mai aquelles que fan enciamades de Mallorca amb sobrassada i orejones, orellanes?
No ho he tastat mai, però sona molt bé.
Oh, delícia. Una meravella. La ballada s'acabarà dijous que ve, 28, com dèiem, amb una glossada oberta a diversos cantadors de les Illes i del Principat, com en Mateu Xuri, la Maribel Cervera, Catalina Canyelles o en Cor de la Carxofa. El dia 29, la cultura tradicional balear seguirà el Tradicionarius amb música. Primer es farà un taller de ball de bot i després un concert amb música de Formentera amb els grups Aires Formenterencs i Marantia, Xumeu Joan, Caramelles de Formentera. Per una altra banda, a la Casa de la Festa de la Violeta de Gràcia s'inaugurarà l'exposició Welcome to Ses Illes, comissariada per Pau Minguet, i després es farà l'espectacle de música i poesia El Verger de l'Amat, basat en l'obra, precisament, com dèiem, de Ramon Llull. Mm-hmm. El dia central, però, serà el dissabte 30 de gener, que és quan es fa la revetlla al voltant dels Fogarons. La jornada comença al matí amb mostres de folk balear a diversos mercats del barri, segueix un espectacle de titelles a la Violeta, sobre rondalles mallorquines, i la festa dels Fogarons, que us recomano que l'aneu a veure. Fogarons, evidentment, doncs, té a veure amb el foc. Comença a 8:15 del vespre a la plaça de la Vila de Gràcia, amb mostres de cultura popular de Sa Pobla i de Gràcia, i una cercavila posterior. Hi haurà xeremiers, els dimonis del Bopàs i representants de totes les colles de cultura del barri. I cap a 9:15 s'encendran els primers fogarons i arrencaran les revetlles amb torrada de carn, ximbombes, cans i herbes de Mallorca.
A veure, Albert, t'hauré de demanar que paris perquè m'està entrant una gana,
Això, la setmana que ve. Tot això serà la setmana que ve. Com dèiem, aquests Fogarons de Gràcia, entreu i podeu entrar a la pàgina web de l'Ajuntament de Cultura Popular i ja trobareu tot el que es farà al llarg d'aquests 3 dies al barri de Gràcia respecte a la cultura popular mallorquina, que és molt interessant.
I ara anem a parlar, si et sembla bé, de Sant Antoni de Tres Tombs.
Els Tres Tombs ja els vam tenir la setmana passada al barri de Sant Andreu i demà dissabte, aquest dissabte, els tenim al centre de la ciutat. La Festa dels Tres Tombs de Barcelona té com a activitat... Oi, què és això que sona? Oi!
Què és?
Oi, són els Tres Tombs de Sant Antoni, de la Núria Feliu.
El Mario Ramírez, sempre tan atent.
Als voltants de l'església de Sant Antoni ja les 10 plens estaven de gom a gom i la gent, tot fent fresa i movent xivarri, s'esperava per veure passar els Tres Tombs. Va arribar al cap d'un rato la comitiva que portava les bèsties a beneir.
Feien tots molta tropa, però era el meu nòvio el que més cors de llauna feia patir. Com que de banderado hi anava ell, de content no cabia dins de la pell. I jo, en veure'l tan guapo i estarrufat, li vaig dir de carinyo en un dolç esclat. Ai, Antonet del meu cor, rei dels tres toms, jo per tu, que en donaria de tons. Ai, ja en pots estar ben segur. Com que el sant del meu nòvio aquell dia era, vam anar a celebrar-ho a Sant Agustí. Érem 13 a la taula, més ell va dir-me: la més vella és ta mare, no cal patir. Quin gastet el meu pla del costat em feia, però la mare badava i no el veia ell. Doncs prou feina tenia endrapar la dona, que es va clavar per postres quatre tortells.
Quatre tortells, noia, una cançó fabulosa d'aquell temps.
Sí, però que portem tota la secció de cultura parlant de menjar.
Sí, Albert, la gastronomia forma part de la nostra cultura popular. Doncs us parlàvem dels Tres Tombs de Sant Antoni, que tan bé ens cantava la Núria Feliu.
Meravellosa,
evidentment, nostra amiga. Té com a activitat principal això que farem demà, una passada de bèsties, cavalls, ases i someres, cavalcades o tirant carruatges que fan un circuit pel centre de la ciutat. A mitjan camí, davant de l'Escola Pia de Sant Antoni, es beneeixen els animals. És una festa amb el format de processó, amb un punt de sortida i un d'arribada, i no es fan pròpiament els Tres Tombs al voltant d'un indret sagrat, tal com anava aquesta tradició. Els Tres Tombs es fan amb motiu de la diada en honor de Sant Antoni Abat, patró dels animals domèstics, sobretot els de peu rodó. Vol dir els cavalls, les eugues, etc. La llegenda explica que si en veia un de ferit el guaria, pobre Sant Antoni, i així ho va fer amb el porquet que va trobar a Barcelona, que per mostrar-li com n'estava d'agraït, l'acompanyà sempre més. És a dir, hi ha gent que va doncs amb un conillet, avui en dia, el posa amb un gosset, amb un gatet, però aquest Sant Antoni va amb un porc que l'acompanyava. I ja n'hi ha, encara gent que va amb un porquet.
Sí, jo els he vist. Barri. A la Barceloneta també els he vist, jo.
Doncs sí. Els orígens, hem de considerar que la cavalcada dels Tres Tombs es fa almenys des del 1826, celebrem els 190 anys, al voltant del portal de Sant Antoni. Si voleu venir demà, ens trobarem cap a quarts de 10... Sí, les 10, més o menys, a la banda de Sant Antoni, pel carrer Sepúlveda, per allà a l'Avinguda Mistral. Farem un recorregut que et portarà cap a la Ronda, per l'Avinguda, com es diu això, la Ronda Sant Antoni, fins a la Universitat, carrer Palai i Rambla amunt, Rambla avall, fins a la plaça Sant Jaume. I allà estaré jo, dalt d'un carruatge, apa, que em veureu.
Escolta, quina visió. Així, ara ja tenim un motiu per anar sí o sí.
Per anar-me a veure.
I ara anem a parlar d'una mostra que m'ha fet gràcia perquè el seu nom és bastant similar a aquesta secció, no? La mostra de cultura... La mostra cultura... Som cultura popular.
Som cultura, exacte. Som cultura popular es fa aquest cap de setmana. Ha tingut molt ressò. Aplega més de 130 entitats de la cultura popular per debatre i compartir experiències. Es fa a la Fabra i Coats... i Can Fabra, més de 300 activitats. En podríem parlar moltíssima estona i fer una mica d'agenda, que és el que ve ara, però en tot cas entreu a la pàgina de Som Cultura, podeu posar-ho això del Google, Som Cultura, i trobareu tot el que es fa aquest cap de setmana a Barcelona, que val molt la pena. Si et sembla bé, anem cap a l'agenda.
Vinga, endavant, Albert.
Molt bé, doncs anem a altres indrets de Catalunya, Llançà, la plaça Major, demà dissabte 23 de gener, ballada a Llançà. Al matí, ballada de sardanes, i a la tarda, concert. A la nit, ball. També al Baix Llobregat, més a prop de Barcelona, a 11:45 del migdia, demà, al passeig de l'Església, festa major de Sant Sebastià, que també és un sant que hem tingut aquesta setmana, a Caldes de la Malavella, demà al matí, ballada de sardanes. També ballada demà al matí a Barcelona, a la plaça de Sant Jaume, i a 9:45 del matí també demà, trobada de bestes populars a Castellbisbal, al Vallès Occidental. I algunes activitats més per acabar. Demà, dissabte, també 23 de gener, a 11:45, a l'ermita de Sant Fruitós d'Ossinyà, a Sant Ferriol, això està a la Garrotxa, hi ha un aplec d'ermita amb sardanes. I a 9:45 del matí demà, a Castellbisbal, una altra trobada també de bèsties populars i aquesta mostra que fan cada any en aquesta bonica localitat del Vallès Occidental.
Doncs, Albert Torres, fins aquí la teva secció de cultura popular. La setmana vinent, si no te'n vas un altre cop cap a Mèxic, a investigar el General Prim...
No, potser vaig una altre lloc, però estarem aquí.
Molt bé, doncs ens veurem d'aquí una setmana.
Fins llavors.
Anem a la publicitat i continuem.
A Ràdio Estel, estem amb tu, Toni Guerrero.
Doncs anem a escoltar els consells del doctor Gaspar Alomar Serrallac. Benvingut, doctor.
Avui us vull parlar de la medicina avançada. Què és la medicina avançada? És un terme que els propers anys ens sentirem parlar molt. Aquesta medicina és la que ens ajuda a saber l'evolució de les nostres cèl·lules, els nostres teixits, les cèl·lules mare, com arribar a solucionar problemes que fins ara ens eren completament desconeguts. Aquesta medicina avançada que ens permetrà fer teixits, que ens permetrà substituir aquelles cèl·lules que s'estan envellint per cèl·lules joves. Doncs recordeu, la medicina avançada és una nova àrea de la medicina que és la que té el futur i és la que s'emportarà tots els nostres esforços d'investigació pels propers anys.
El doctor Gaspar Alomar Serrallac.
¿Tu salud pide un cambio? Con Productos Naturales Plan Natur tenemos la alternativa que estabas buscando. Productos con materias primas naturales con las que tu organismo saldrá ganando. Complementa tu salud con Plan Natur. En Plan Natur tenemos la solución para todos tus problemas. Huesos, articulaciones, resfriados, también suplementos vitamínicos, control de peso, pérdida de memoria. En Plan Natur tenemos lo que necesitas. Plan Natur, en herboristerías, dietéticas y para farmacias. Y recuerda, Plan Natur, naturalmente a tu salud. Más información en planatur.com.
Doctor Guillem López Burguete, com se li ha de cuidar la boca amb un nadó?
Pues se l'ha de cuidar fent fluoritzacions tòpiques, evitant sucres del biberó, no fer petons a la boca si la persona adulta que fa petons doncs pateix malalties vocals, sobretot transmissibles, evitar medicaments com les tetraciclines, la lactància materna al màxim de temps possible, fomentar al màxim la masticació, introduir la cullera no més tard del mes 6 de vida, netejar les dents amb una gasa humida o bastonet de les oïdes i visitar el dentista no més tard del mes 12.
Somies amb anar de viatge? Ets un viatger incansable? A Viatges Loreto disposem de les millors ofertes en viatges nacionals, internacionals i creuers. I, a més, t'ajudem amb el finançament per viatges de més de 200 euros i sense interessos. Els nostres viatges són un autèntic tot inclòs. Fórmula ni un euro més, sense sorpreses. Perquè volem que gaudeixis del plaer de recórrer món sense preocupacions. Només has de triar un destí. Nosaltres ens encarreguem de la resta. No t'ho pensis més. Truca'ns al 902-0202-85. 902-0202-85 o visita'ns a www.viajesloreto.com.
¿Tienes problemas oculares y no sabes dónde acudir? Nosotros tenemos la solución. El Centro de Oftalmología Bonafonte, equipado con la tecnología más avanzada, te ofrece una evaluación integral del sistema ocular. Especialistas en cirugía y enfermedades de los ojos. Además, todas las intervenciones se realizan sin necesidad de ingreso y con anestesia local o tópica. Todo tipo de pruebas diagnósticas, tratamientos y cirugía integral de todo el sistema ocular a tu disposición. Autorizados por la Dirección de Recursos Sanitarios del Departamento de Sanidad y Seguridad Social de la Generalitat de Cataluña. Para efectuar todo tipo de intervenciones, incluido el trasplante de córnea. No lo pienses más. El Centro de Oftalmología Bonafonte es la respuesta a tus problemas de visión. Visítanos en Pasaje Méndez Vigo 6 de Barcelona o llámanos al 93-487-0015. 93-487-0015, porque no queremos que la vista suponga un problema.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello.
I per dir adéu, hello, d'Adele.
Home.
A la direcció, el Toni Guerrero. A la producció, la Inés Granados. Al control tècnic, el nostre crack, el Mario Ramírez. Us ha parlat el vostre amic, Lluís Torrelles. Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra.
Estem amb tu, Toni Guerrero.